Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Avui pot ser un gran dia. Si vols que sigui un gran dia per tu o per algú del teu entorn, t'ajudem a fer-ho possible. Com? Deixa un missatge al 93 409 2777 o escriu-nos a formulaestel@radioestel.cat. Coses que fan que el dia d'avui es converteixi en un gran dia. Felicitar algú per l'aniversari, perquè ha aconseguit un repte. Anima algú que s'estigui recuperant. Desitjar sort per un examen. Fes-nos arribar la teva petició i la Carme i la Mercè faran que sigui un gran dia. Cada dia de dilluns a divendres, minuts abans de les 9 del matí, a la Fórmula Estel. Recorda-ho, 93 409 27 77 i formulaestel@radioestel.cat.
Radioestel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. Ràdio Estel.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa elaborat des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. En aquesta propera mitja hora us acompanyarem en Santi Grimau des del control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Obrim el programa d'avui explicant-vos una iniciativa que ha posat en marxa Càritas Interparroquial de Tarragona. Es tracta dels dinars de cafè i caliu, un dinar solidari que es farà durant diversos dissabtes per tal de presentar els projectes socials adreçats a persones amb risc d'exclusió social que es duen a terme a Tarragona. Serà una manera de donar-ho a conèixer i també poder-hi col·laborar. Aquests dinars es faran els dissabtes 27 de febrer i també el 5, el 12 i el 19 de març a la seu d'aquest menjador social a la plaça de les Peixateries Velles de Tarragona. En aquest menjador s'hi atenen cada dia un centenar de persones per oferir-los els serveis de dutxa i roba neta, esmorzar calent i una assistència social que els faciliti millorar la seva vida. Per inscriure's en aquests dinars cal trucar abans del divendres de cada setmana, de 10 a 2, al número 977 24 23 37 o bé al 660 518 361. El preu per aquesta primera col·laboració és de 15 euros. I escoltem ara la glossa setmanal als quatre vents de l'arquebisbe de Tarragona per aquest diumenge, on es fixa en la tercera obra de misericòrdia corporal, Vestir el despullat.
Déu vos guard. En abordar aquesta obra de misericòrdia corporal ve a la ment l'escena més coneguda de la vida de Sant Martí de Tours, recollida per molts pintors com ara el Greco. Sant Martí era un militar d'origen hongarès al servei de l'Imperi Romà que, estant a les portes de la ciutat d'Amiens, va veure un captaire que tremolava de fred i va prendre la seva espasa, va tallar la meitat de la seva capa i li va donar. La nit següent se li va aparèixer Jesucrist vestit amb mitja capa per agrair-li el gest. La popular llegenda ens remet a unes paraules de Crist mateix quan va dir que el que fem per un dels pobres necessitat és com si ho féssim a ell mateix. No es tracta de donar el que ens sobre, sinó de compartir, que és molt més, és a dir, privar-nos d'una part dels nostres béns perquè puguin gaudir-ne altres que els necessiten, en aquest cas, la roba. Per això cal saber veure les necessitats alienes, no passar de llarg. De Ladislao Kubala, que en els anys 50 va ser un ídol de l'afició del Barça, no menys del que ara ho és Messi, explicaven els seus col·laboradors que era una persona molt despresa. Diuen que amb certa freqüència, passejant per les Rambles o per altres carrers de Barcelona, si trobava un captaire, li donava el seu jersei o la jaqueta. Els seus acompanyants no podien impedir aquest gest espontani que feia gairebé sense pensar-ho. Si avui no sembla un problema tan greu la manca de vestit, és també gràcies a l'ajuda d'entitats com a Càritas, que ofereixen roba gratuïtament o a preus simbòlics després de recollir-la de domicilis o de contenidors on és depositada. Però Vestir el despullat crec que és una obra de misericòrdia, la necessitat de la qual mai no desapareixerà, almenys considerada en un altre aspecte, el d'ajudar persones que es troben nues d'afectes, de comprensió, de companyia, persones que viuen soles o que estan internades en residències i que com va dir el Papa, es passen a vegades el dia mirant la porta, esperant potser inútilment que aparegui algú de la seva família. hi ha una nuesa de l'ànima que ha de commoure'ns, la dels qui han perdut l'afecte, que ha d'envoltar a tota persona perquè se senti feliç. La nostra pregària i companyia poden ajudar-los. No es tracta de donar-los consells a l'estil d'hauries de fer això o allò, sinó d'estar amb elles, escoltar-les i, si és possible, ajudar-les en el que demanen. Adéu-siau.
És el moment ara d'escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge 21 de febrer, el diumenge segon de Quaresma. Escoltarem un fragment del capítol 9 de l'evangelista Lluc, versets del 28 al 36, la transfiguració de Jesús al Mont Tabor.
Uns 8 dies després d'haver-los dit tot això, Jesús va prendre amb ell Pere, Joan i Jaume i pujar a la muntanya a pregar. Mentre pregava, l'aspecte de la seva cara va canviar i el seu vestit es tornà d'una blancor esclatant. Llavors dos homes es posaran a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos i parlaven de la partença de Jesús, que s'havia de complir a Jerusalem. A Pere i els seus companys, la son els vencia, però es van desvetllar i van veure la glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell. Quan aquests ja se separaven de Jesús, Pere li digué:
Mestre, és bo que estiguem aquí dalt. I farem tres cabanes, una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies.
No sabia què deia. Encara ell parlava així, quan es formà un núvol que els anà cobrint. Ells s'esglaiaren en veure que entraven dins el núvol. Llavors va sortir del núvol una veu que deia:
Aquest és el meu fill, el meu elegit. Escolteu-lo.
Així que s'hagués sentit la veu, Jesús es quedà tot sol. Ells guardaren el secret i aquells dies no explicaren a ningú res del que havien vist.
I una setmana més donem pas a mossèn Joan Magí, que és el president de l'Associació Bíblica de Catalunya, que ens porta el seu comentari setmanal de l'Evangeli.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 21 de febrer celebrem el segon diumenge de Quaresma. L'Església evangelitza i s'evangelitza a si mateixa amb la bellesa de la litúrgia, la qual també és celebració de l'activitat evangelitzadora i font d'un renovat impuls donador.
Fidel al do del Senyor, la comunitat evangelitzadora també sap fructificar. Sempre està atenta als fruits perquè el Senyor la vol fecunda. Té cura del blat i no s'amoïna per la cogula. El sembrador, quan veu despuntar la cogula enmig del blat, no té reaccions queixoses ni alarmistes.
Misericordiosa com el Pare, la comunitat evangelitzadora troba la manera que la paraula s'encarni en una situació concreta i doni fruits de vida nova, encara que aparentment siguin imperfectes o inacabats.
El Papa Benet XVI ens diu: En el capítol 20 de l'Evangeli de Mateu, el fill de l'home considera que tot el que fem o deixem de fer a un sol dels seus germans més petits, li ho fem o deixem de fer a ell. Tenia fam i em donàreu menjar, tenia set i em donàreu beure, era foraster i em vau acollir, anava despullat i em vau vestir, estava malalt i em vau visitar, era a la presó i vinguereu a veure'm. Així doncs, la paraula de Déu mateixa reclama la necessitat del nostre compromís en el món i de la nostra responsabilitat davant de Crist, Senyor de la història. En anunciar l'Evangeli, animem-nos mútuament per a fer el bé i comprometre'ns per la justícia, la reconciliació i la pau.
El text de l'Evangeli ens mostra que l'evangelització joiosa es torna bellesa en la litúrgia enmig de l'exigència diària d'estendre el bé.
En la lectura de l'Evangeli de Lluc, contemplem el nostre camí amb la llum del Tabor. Jesús porta a la plenitud l'aliança i culte el camí que va començar el Sinaí Moisès i pregonar Elies sense por. Jesús és la nova aliança i el gran sacerdot del culte nou. En l'Eucaristia, el nou Tabor, Sentim la veu del Pare que ens invita sempre a escoltar Jesús per a no deixar-nos seduir per les faules hàbilment teixides.
Obrim ara el bloc de notícies amb la Montse Sabater i comencem explicant-vos que Vimbodí i Poblet ha iniciat els tràmits per a la declaració de les festes quinquennals de la Mare de Déu dels Torrents com a festa tradicional d'interès nacional.
Amb l'objectiu de reivindicar i posar en valor les festes quinquennals dels Torrents, dotant aquest esdeveniment d'un reconeixement oficial que en refermi la seva importància i interès patrimonial, el municipi de Vimbodí i Poblet ha iniciat els tràmits per demanar al govern de la Generalitat que declari aquestes festes dedicades a la seva copatrona com a festa tradicional d'interès nacional. Les festes dels Torrents, la darrera edició es va celebrar el 2014, comporten el guarniment de carrers de pràcticament tot el poble amb catifes de flors de paper i naturals, elements vegetals, fanals i altres ornaments que converteixen la vila en un esclat de llum, color i originalitat. Per aconseguir la catalogació de la festa, primer, i la seva posterior declaració com a festa tradicional d'interès nacional, les principals entitats implicades en l'organització de la festa, la parròquia, els Amics dels Torrents, les celadores de la Mare de Déu dels Torrents i l'Ajuntament del municipi, han tramès una petició conjunta al Departament de Cultura de la Generalitat. Els impulsors d'aquesta iniciativa també posen de manifest la gran col·laboració del monestir de Poblet en la festa, que se celebra de manera continuada des de l'any 1944, els anys acabats en 4 i en 9, la primera setmana de setembre. La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural ha respost amb una carta en què s'assegura que properament s'iniciarà l'estudi de la petició en vista a un possible reconeixement especial de la festa.
I el Santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, que és església jubilar en aquest any Sant de la Misericòrdia, ha acollit el recés de Quaresma de l'Arxiprestat de la Conca de Barberà.
Les parròquies de la Conca de Barberà cada any organitzen el primer diumenge del temps quaresmal un recés per a tots els cristians de la comarca. En aquesta ocasió, el tema va ser la Quaresma a través dels seus diumenges i el grup de pop-rock Canta la teva fe. Va ser l'encarregat d'acompanyar la vetllada. El recés va ser una concatenació de cançons del seu nou disc 40 dies i d'altres anteriors amb fragments d'evangelis i el diàleg interior d'un jove. La novetat de la proposta no va deixar indiferent els participants que van quasi omplir tot el santuari de la Serra. Tots ells van valorar molt positivament la proposta d'enguany.
I la Tarragona dels primers cristians serà present a les 7ena jornades universitàries de turisme religiós a Montserrat.
Els dies 7 i 8 de març, Montserrat acollirà les 7enes jornades universitàries de turisme religiós amb el tema la revalorització del patrimoni religiós a través dels itineraris, el patrimoni paleocristià de Catalunya. Els objectius d'aquestes jornades, organitzades per l'Abadia de Montserrat i les universitats de Barcelona i Girona, són reflexionar sobre la importància del patrimoni paleocristià per a difondre i aprofundir en el seu coneixement, com també generar un debat científic i professional que valori la possibilitat de crear la ruta dels primers cristians a Catalunya com un producte lligat al turisme en general i, en concret, al turisme religiós. Entre les diverses ponències, el dimarts 8 de març, el doctor Andreu Muñoz Malgar, arqueòleg i director del Museu Bíblic Tarraconense, exposarà els precedents i les bases històriques per entendre el naixement i el desenvolupament del cristianisme primitiu a Tarragona. Les inscripcions a les jornades estan obertes fins al dia 29 de febrer.
I avui a l'Espai de Càritas Diocesana de Tarragona parlem de l'aplicació d'unes noves lleis, específicament en són quatre: la Llei del Voluntariat i Foment de l'Associacionisme, la Llei sobre la Transparència, la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capital i Ajut al Terrorisme i la Llei de Protecció de Dades, que s'han aprovat recentment per l'administració i que afecten directament a les entitats sense ànim de lucre i que afectaran a la seva gestió diària com és Càritas Diocesana. Avui ens acompanyen en Francesc Roig, que és el director de Càritas Diocesana de Tarragona. Benvingut.
Hola, bon dia.
I també el sotsdirector i administrador de Càritas Diocesana, en Lluís Aranda. Benvingut.
Bon dia.
Comencem parlant d'una d'aquestes primeres lleis, la llei del voluntariat. En què consisteix?
Respecte a la llei del voluntariat, que és majoritàriament la que afecta la majoria de persones que treballen i col·laboren amb Càritas, perquè diria que el 95% és tot voluntariat. Doncs té com a objectiu regular el model català, que com diu la mateixa introducció, és del voluntariat. I això afecta a totes les entitats que d'una manera o altra no tenen ànim de lucre i que, per tant, estan vinculades i abocades a ajudar, com és el cas de Càritas, a les persones, en aquest cas, més necessitades. Totes aquestes entitats, i en aquest cas Càritas, hauran de disposar d'un pla de formació o d'un itinerari formatiu adreçat a les persones que hi col·laboren de manera voluntària. Pel que fa a les persones contractades, i Càritas en té unes quantes, no poden exercir en cap cas una acció voluntària que comporti realitzar les mateixes funcions o similars que té l'entitat i que fan els voluntaris. Haurem de tenir un registre de les persones voluntàries on hi consti la seva activitat que fan com a voluntaris, sigui en un projecte o sigui dins d'un programa. I serà obligatori que tinguin un certificat de la seva participació voluntària dins de l'entitat. Totes les Càritas parroquials que hagin adoptat i tinguin en aquests moments el NIF de Càritas Diocesana hauran de tenir el certificat expedit per Càritas Diocesana.
Doncs ens centrem ara en dues lleis més d'aquestes quatre que avui ens ocupen. Es tracta de la llei de transparència i de la llei sobre prevenció de blanqueig de capital.
En quant a la llei de transparència, és una llei que la seva aplicació data del dia 1 de juliol del 2015. Per tant, és una llei recent aplicable i que doncs, comporta una sèrie d'obligacions. Cal també destacar més que res de que aquesta llei és important perquè genera confiança interna i externa, dona legitimitat, ajuda a complir amb la missió de l'entitat i dona coherència com a organització. Això fa, doncs, diguéssim, que sigui una llei que tothom, diguéssim, totes les entitats sense ànim de lucre tenen que estar, la tenen que aplicar perquè, doncs, diguéssim, per donar una informació veraç i real de lo que fa aquella entitat, no? I per tant, doncs, diguéssim, totes les normes que es tenen que complir, més que res, van encaminades a donar informació exacta i actualitzada de totes les activitats i com se mou aquesta entitat, no? Això es fa a través d'una pàgina web on ja hi ha una, en concret Càritas, dintre de la seva pàgina web, ja hi ha una pestanya on surt transparència, se clica en aquesta pestanya i allí surt, doncs, diguéssim, totes les activitats, tota l'organització de l'entitat, tota la seva economia, com funciona, en què es gasten els diners, d'on rep aquesta entitat doncs, els diners, etc etc. No? Però tot se fa a través d'aquesta web i a través d'aquesta pestanya que posa transparència precisament perquè la gent que vulgui saber qualsevol cosa d'aquesta entitat ho pugui fer fàcilment, doncs, diguéssim, clicant en aquest apartat. Bueno, té més connotacions perquè es té que donar compte de quins són els òrgans directius de l'entitat, quina és la finalitat d'aquesta entitat, qui econòmicament, doncs, diguéssim, en quins nivells doncs, se mou, d'on rep les subvencions o els diners o els donatius, doncs, diguéssim, com estan identificats, etc etc. No? I també en què es gasta els diners que rep. Cal també dir que és una llei que obliga a totes les entitats que reben subvencions superiors als 10.000 euros. Càritas, òbviament, rep subvencions més superiors dels 10.000 euros i, per tant, està obligada de totes per totes doncs, a complir aquesta llei.
I ens centrem, finalment, en la llei de protecció de dades. Com afectarà això a Càritas?
Home, la llei de protecció de dades no només afecta a Càritas, sinó que afecta gairebé a la majoria d'entitats que tenen aquest volum de persones. Però, sobretot, aquesta llei de protecció ens informa de la necessitat d'inscriure els fitxers que ha de tenir cadascuna d'aquestes entitats i que continguin dades de caràcter personal, i aquesta inscripció s'ha de fer al registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, tenint en compte que sempre s'ha de mantenir la confidencialitat en el seu tractament, en la seva accessibilitat i, sobretot, a l'hora de revisar de forma permanent els canals de transmissió de la documentació, garantint el dret del participant a la seva intimitat. És a dir, que ningú cregui que pel fet d'haver de donar les seves dades personals, que això és el que acostuma a rebre la majoria de persones quan de qualsevol entitat, sobretot les bancàries, li diuen si vostè no té cap inconvenient, les seves dades les inclourem al fitxer, no sé què, no sé quantos... Doncs el mateix, és exactament el mateix. Totes les entitats de caràcter públic i civil tenen l'obligació de tenir aquests fitxers a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. I sempre hi ha la confidencialitat en l'accés i la utilització d'aquestes dades.
No acabem aquí perquè encara ens falta comentar la llei de prevenció de blanqueig de capital.
Sí, aquesta llei, en quant a aquesta llei sobre prevenció de blanqueig de capital, podem destacar que s'ha d'identificar i comprovar amb documents fefacents doncs totes les persones físiques o jurídiques que a títol gratuït aportin o rebin fons, doncs, diguéssim, de Càritas. La llei aquí també t'obliga que a partir dels 100 euros de donatiu, a partir dels 100 euros de donatiu, tens que identificar la persona que realment doncs fa aquesta aportació. Això realment ens ho complica una mica, a Càritas, perquè de donatius, doncs, diguéssim, inferiors a 100 euros sí que en tenim, però n'hi ha també molts que són superiors. I, per tant, 100 euros és molt poca quantitat, doncs perquè tinguis que registrar els noms. Nosaltres estàvem acostumats a que rebíem donatius de forma anònima, que dèiem, no, això és anònim. El mateix donant et deia, no, jo no vull que em poseu la llista, ni vull sortir en cap llista. Bueno, això es feia, però això a partir d'aquesta llei pues no es pot fer. Vull dir, a partir dels 100 euros es té que identificar amb el DNI i el nom de la persona, etcètera, etcètera, no?
Francesc Roig, director de Càritas Diocesana de Tarragona, Lluís Aranda, sotsdirector i administrador de Càritas Diocesana. Gràcies avui per acompanyar-nos i per ajudar-nos també a aprofundir en aquestes noves quatre lleis.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fem ara un cop d'ull als actes que hi ha programats per aquesta propera setmana. Preneu nota.
Comencem pel dilluns 22 de febrer, amb una conferència que porta per títol Petjades solidàries a la Índia, una experiència inoblidable, a càrrec de la professora i voluntària de Mans Unides, Antònia Gené. Tindrà lloc al Cort Inglés de Tarragona a les 7 de la tarda i organitza Mans Unides de Tarragona. També pel dilluns 22 de febrer, predicació quaresmal La Butlla Misericordiae Vultus, a càrrec de mossèn Francisco Jiménez Porcuna. Tindrà lloc a l'església parroquial de Sant Francesc d'Assís de Tarragona a les 8 de la tarda i organitza l'Arxiprestat de Tarragona Centre. Passem al dimarts 23 de febrer, amb el Club de la Clàssica. Cal inscriure's enviant un correu electrònic a biblioteca.seminari@arcabisbattarragona.cat. L'aforament serà limitat. Tindrà lloc a la biblioteca del seminari a 6:45 de la tarda i organitza la biblioteca del seminari amb la col·laboració amb el Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona i la Biblioteca Pública de Tarragona. També pel dimarts, conferència quaresmal de la Sang de Tarragona, a càrrec del rector del Santuari de Montserrat, el pare Joan Maria Mayol. Tindrà lloc a l'Església de Natzaret de Tarragona a les 8 de la tarda i organitza la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i la Congregació de Senyores sota la invocació de la Puríssima Sang i la Mare de Déu de la Soledat. Passem al dijous 25 de febrer amb la xerrada quaresmal a Altafulla sobre l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc a càrrec del doctor Xavier Rius, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili. Tindrà lloc a la sala de l'abadia d'Altafulla a les 8 de la tarda i organitza l'arxiprestat del Targodès Llevant. I per últim, la xerrada Les paràboles de la misericòrdia a càrrec de mossèn Antoni Pérez de Mendiguren Cross. Tindrà lloc a la parròquia de l'Assumpció del Pla de Santa Maria a les 8 de la tarda.
Gràcies, Montse. Doncs tots aquests actes els podreu trobar també al web de l'Arquebisbat de Tarragona, a la secció de l'agenda. L'adreça és www.arqtgn.cat.
He pujat a la muntanya del Senyor. D'ella em ve la força i el triomf davant meu.
Per avui això és tot. Hem arribat al final d'aquest programa El Campanar, elaborat pel Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Com sempre, us podeu descarregar els podcasts d'aquest programa que trobareu al web de l'Arquebisbat. És l'adreça 3@arqtgn.cat. Tornem la setmana vinent. A reveure. Que vagi molt bé.
Ha brillat enmig del món. La foscor no ha pogut ofegar-la. Una cosa he demanat al meu Senyor i la desitjo amb tot el cor. Vull contemplar la vostra glòria. Vull habitar la vostra presència. Vull arribar davant vostre. Déu meu, no us amagueu. Parlat del cel estant, és aquest el meu fill estimat, amb qui m'he complegut, escolteu-lo. Una cosa he demanat al meu Senyor i la desitjo amb tot el cor. Senyor, fem-hi tres cabanes, que n'estem d'haver aquí dalt. Senyor. Fem-hi tres cabanes.